Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Jordi Sánchez estudia la possibilitat de tornar a optar a la investidura com a president de la Generalitat, segons han informat els seus advocats en una nota de premsa. La informació arriba després que divendres el Comitè de Drets Humans de l'ONU instés a Espanya a garantir els drets polítics de l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya, empresonat a Soto del Real des de fa més de 5 mesos. D'altra banda, el ple del Parlament per defensar els drets polítics dels diputats empresonats o a l'estranger serà aquest dimecres a partir de les 10 del matí. Ho ha decidit avui a la tarda la Junta de Portaveus de la Cambra l'endemà de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Un Puigdemont que, per cert, ha declarat aquesta tarda davant d'un jutge i, bé, ha estat una declaració de la qual no ha transcendit el contingut, però que pot marcar el compte enrere per a la decisió final de la justícia alemanya sobre la seva extradició. El fiscal del cas Puigdemont diu que el jutge decideix avui si el deixa sota custòdia. Aquest fiscal, en unes declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio, ha afegit que si aquesta nit el jutge el manté a la presó, començarà el compte enrere precisament per a la possible extradició de Puigdemont. I un altre punt polític espanyol, en aquest cas, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat avui un acord amb el PP per aprovar els pressupostos generals de l'Estat del 2018, després que el govern, segons el líder de Ciutadans, hagi cedit davant les exigències de la formació taronja. Rivera ha assegurat que els últims dies l'executiu de Mariano Rajoy ha comptat escons perquè sabia que sense el suport de Ciutadans no podien sortir aquests comptes. A l'Església de la Pietat de Vic, d'aquí a mitja hora, 8:45, es fa un concert amb ensemble Obos Omnes, dirigit per Xavier Pastrana, aquest grup que interpretarà l'Auda Dramàtica amb obres de Carissime i Charpentier. Serà 8:45 del vespre a l'Església de la Pietat de Vic. I a la Catedral de Tarragona, 9:15, una gran obra de la música clàssica, La Passió segons Sant Joan, de Bach, amb la direcció de Xavier Puig i diferents veus solistes amb el Cor Ciutat de Tarragona i l'Orquestra Simfònica del Vallès, 9:45 de la nit amb entrada lliure a la Catedral de Tarragona. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Cursa solidària d'Entre Cultures. Corre per una causa, corre per l'educació. El 15 d'abril al Parc Agrari del Baix Llobregat, a Cornellà de Llobregat. Inscriu-te a correperunacausa.org. Més de 1.000 nens i nenes tindran accés a l'educació a Sudan del Sud. Comptem amb tu. Corre per Entre Cultures. Corre per Sudan del Sud. Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, la pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou. Potser molts teniu present quan us acomiadeu d'un familiar o d'un amic o amiga i li dieu, encara tinc una última cosa per dir-te. Això és el que va fer Jesús amb els seus apòstols quan els va dir, encara tinc una cosa per dir-vos. i resulta que era la més important. Que us estimeu els uns als altres. Aquesta és l'essència del Dijous Sant que celebrem aquests dies i també de Càritas. Reivindiquem avui que el dia de Càritas sigui, de fet, amb respecte pel Nadal, per Corpus o per altres jornades, aquest Dijous Sant. Avui tindrem un programa especial que us anirem comentant dedicat a diferents temes transversals de Càritas Catalunya amb la presència de Marta Plujà, Xavier Toll i Pere Mora que ens parlaran de diferents accions amb el que és la tasca de les entitats socials i particularment de Càritas. Això i més fins a les 9. Salutacions del Toni Huguet, del Luis Miguel Luna, de la Montserrat Creus i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas Europa i Càritas Grècia exigeixen en una nota conjunta difosa ara fa uns dies el final immediat de la humiliant situació, diuen, dels migrants a les illes gregues.
El comunicat recorda que, com a resultat de l'acord entre la Unió Europea i Turquia assolit fa 2 anys, més de 13.000 dones, infants i homes viuen en condicions d'humiliació en instal·lacions d'acollida atapeïdes o en campaments improvisats a les illes gregues properes a la costa de Turquia. Càritas Europa i Càritas de Grècia demanen als responsables de la presa de decisions de la Unió Europea i Grècia que traslladin aquestes persones al continent, els ofereixin l'oportunitat de reconstruir les seves vides i protegeixin millor els drets humans d'aquestes persones vulnerables. Encara que reconeix que fins ara s'han traslladat 7.000 persones a terra ferma, Càritas insta que el ritme d'evacuació s'intensifiqui immediatament, ja que la situació està arribant a un punt de no retorn. En el seu comunicat, Càritas Europa es fa ressò de la crida del Papa Francesc per a rebre, protegir, promoure i integrar aquells que demanen la nostra ajuda.
L'amazona olímpica Beatriz Ferrer Salat va lliurar el 15 de març passat la mona de Pasqua solidària de la Barcelona Equestrian Challenge als nens del projecte PAI 2 de Càritas Diocesana de Barcelona.
L'entrega de la mona va tenir lloc per 5è any consecutiu a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona i va comptar amb l'assistència de Milos Agri, president de la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona, Santiago Ferrando, director del Centre PAI 2 de Badalona, Cristina García, directora de Serveis Corporatius i Secretaria General i representants del Reial Club de Polo de Barcelona. La mona, protagonitzada per un gran peluix en forma de cavall i un gran nombre de xocolates, és per als més petits del Centre PAI 2, el projecte de prevenció de la pobresa infantil de Càritas Diocesana de Barcelona, que té per objectiu pal·liar les conseqüències de la pobresa infantil hereditària i prevenir-ne els factors de cronificació.
Prop de 200 persones van participar dissabte 17 de març a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat en la primera assemblea de Càritas diocesana d'aquesta diòcesi, la de Sant Feliu, que es va celebrar coincidint també amb el 5è aniversari de la seva constitució formal.
Després d'una fase de treball prèvia, encetada el mes de novembre de 2017, el 17 de març va tenir lloc formalment l'assemblea, amb la presència del bisbe Agustí Cortés, els membres del Consell de Càritas Diocesana, els membres de les juntes de les diferents càritas parroquials i interparroquials, el personal contractat i altres convidats. Un cop arribada l'hora del dinar, va ser el moment de compartir la taula amb un to més festiu i celebrar aquests 5 primers anys de vida de la Càritas Diocesana bufant les espelmes del pastís. La jornada va finalitzar amb una eucaristia presidida pel bisbe Agustí Cortés i en la que van participar les persones que van assistir a l'assemblea.
Una trucada telefònica, una visita a domicili o un passeig pels carrers de la ciutat poden acabar amb la soledat que viuen les persones grans a l'Hospitalet de Llobregat. Amb l'objectiu que 250 avis i àvies majors de 85 anys puguin gaudir d'un acompanyament i un suport emocional, així com de protecció i tutoria en cas d'una situació de desemparament, Càritas Diocesana de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Santa Eulàlia.
Aquesta col·laboració permetrà que les persones grans puguin tenir més acompanyament per part de voluntaris i, sobretot, de manera més regular. La Fundació Santa Eulàlia coneix de primera mà les persones que necessiten companyia, ja que formen part del projecte Jesguard, que ja té en marxa l'entitat. I Càritas Diocesana de Barcelona aportarà els voluntaris necessaris que els professionals del projecte demanin. Efectes pràctics suposa poder arribar a més persones grans que visquin soles i tinguin vincles relacionals febles i oferir-los un acompanyament més intensiu. Una de les accions que es portaran a terme és una trucada telefònica en què s'ofereixi una escolta empàtica i afectuosa. Com a mínim, un cop per setmana, els voluntaris trucaran durant 10 minuts les persones grans que participen en aquest projecte. A més, un cop cada 15 dies, els faran una visita personal al domicili, de manera que els voluntaris puguin passar una estona parlant amb els avis. I un cop al mes, passejaran plegats durant 2 hores pels carrers del barri. Per a la gent gran que no tingui família, es portarà a terme una intervenció especial. Se les acompanyarà per anar al metge o per altres gestions necessàries en el seu dia a dia.
Les 12 persones que participen en el curs de català bàsic del programa Acompanyament i Suport Grupal de Càritas d'Urgell van dur a terme dilluns passat, dia 19, una visita guiada al casc antic de la Seu.
La sortida, organitzada per l'Espai Grapats del Centre Sant Tot, va comptar amb la participació de Pilar Alaez, tècnica i guia turística de l'Espai Armengol. Els participants van fer una valoració molt positiva de la sortida, que va servir per a enfortir vincles relacionals entre persones de diferents cultures.
I Càritas continua generant eines que ajudin a l'empoderament de les persones. En les darreres setmanes ha començat a organitzar-se un seguit de cursos d'auxiliar de cuina i d'atenció sociosanitària promoguts per Càritas Arxiprestal de Vic i Càritas Arxiprestal Anoia Segarra. També s'han lliurat certificats de cursos que s'han fet sobre horticultura ecològica o paonatge de neteja i manteniment, impulsats des de Càritas Arxiprestal de Manresa i Càritas Manlleu.
Càritas Arxiprestal de Vic ha iniciat un nou curs d'auxiliar de cuina on participen 15 persones. El curs, que s'allargarà fins al juny, forma part del programa Avancem. Té una durada d'unes 200 hores i combina formació teòrica i pràctica. Càritas Arxiprestal Anoia Segarra també ha iniciat fa unes setmanes la 6a edició del curs d'atenció sociosanitària a la persona i treball domèstic, en el que participen 15 persones. El curs és de 300 hores de formació, 80 hores de les quals corresponen a pràctiques en diferents serveis d'atenció a domicili, centres sociosanitaris, residències o serveis de neteja. D'altra banda, Càritas Arxiprestal de Manresa el mes passat es van entregar els certificats del curs d'introducció a l'horticultura ecològica per a l'autoconsum i coneixement de l'entorn. Aquest curs forma part del programa Activa't a l'Hort, un projecte de formació, inserció i promoció de l'economia social en el sector agrari i paisatgístic de Càritas Manresa, que compta amb finançament de diverses entitats. I fa unes setmanes també va finalitzar el curs Peonatge de neteja i manteniment, domèstica i industrial i altres equipaments, organitzat i impartit per Càritas a Manlleu. El curs, que es va fer als locals de la parròquia de Santa Maria de Manlleu, hi van participar una 15a de persones que no havien tingut l'oportunitat d'incorporar-se al món de treball per manca d'especialització laboral.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
Avui ens dediquem a diferents realitats de Càritas a les diferents diòcesis amb seu a Catalunya, com us dèiem al principi. Marta Plujà, periodista professional de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de Càritas Diocesana de Barcelona, és l'autora de l'estudi Con techo y sin hogar, efectos de la vivienda precària en la vida de las personas de Barcelona. Es va fer públic l'any 2014, però continua viu l'esperit i el missatge d'aquest gran treball. Gràcies a les seves aportacions, ens aproparem avui a la situació actual de tota aquesta dura realitat del sense llar. En Ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel Marta Plujà, periodista, com dèiem, de l'àrea de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, gràcies per la invitació.
Com està?
Bé.
Bé, no? Treballant, continua endavant, oi?
Treballant, sí, això no s'acaba.
També ens acompanya, i de fet ho farà a partir d'ara ja fins al final del programa gairebé, el nostre company de l'equip de la veu de Càritas, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna. Luis Miguel, benvingut, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, introduïm una miqueta, si li sembla, a nivell general, el programa d'avui, perquè és un programa especial amb realitats transversals, eh? Una mica a l'estil de quan parlem de les comissions, però parlant una mica d'aquelles coses que a vegades ens queden sense dir.
Sí, efectivament, avui plantegem, aquesta nit plantegem un programa especial, un programa en el que el protagonista són diversos temes que afecten a les diferents Càritas diocesanes de tot Catalunya. I el que hem preparat avui és, per una banda, doncs, aquesta entrevista que tot seguit li farem a la Marta Plujà, perquè ens parli de la realitat del sensellarisme al nostre país. Per una altra banda, després apuntarem un altre tema que és molt interessant, que és el tema del compliance, no? Que és l'acompliment de les lleis, no? Un tema que cada cop a nivell organitzatiu s'està desenvolupant més i que serà un valor afegit que tindran moltes organitzacions que el compleixin. I després, finalment, amb una societat que anomenem societat relacional, amb el que la major gran part dels problemes d'abast mundial no es poden resoldre tan sols des dels governs, treballarem el que seria la importància del treball en xarxa i la societat relacional. Aquests serien una mica els tres blocs, no?
Molt bé.
Comencem el primer bloc amb la Marta. Sí. La Marta, com ja has comentat, és professional de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de Càritas Diocesana Barcelona. Té una llarga trajectòria professional i, a més, també, a part d'haver estat en aquesta àrea, també ha format part de l'equip d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Barcelona. Esmentàvem aquest llibre que va publicar, Contexto sin hogar, però ja ha participat també molt activament amb altres informes que es van efectuar amb anterioritat a aquest.
I amb posterioritat.
I, per tant, tenim amb nosaltres amb una gran especialista en aquest tema.
Per això dèiem que segueix, eh? Quan l'hem saludada, hem dit, vostè segueix endavant, a banda d'aquell treball que es va fer públic ara fa uns 4 anys. Bé, quan parlem de...
Sí. Em pots tractar de tu.
Ai, gràcies per la confiança. És el costum també de quan ens visiten...
Em fa estrany sentir-me vostè.
Tens tota la raó. Bé, quan parlem de sensellarisme, Marta, a què ens referim? Què és una llar?
Una llar és aquell lloc en el qual ens podem desenvolupar com a persones. És a dir, és un lloc on ens trobem segurs, és el lloc on fem vida de família, on descansem, on ens alimentem, on tenim pau, no? En realitat, més enllà del que és la gent té en l'imaginari, no? El sostre, una llar és molt més completa.
Per tant, no és només un espai físic, podem dir, no?
Sinó no, que és espiritual, més. També.
I no tenir llar implica un, no sé com dir-ho, un estar despullat de moltes coses, no? La persona humana.
En realitat,
no només d'un espai, d'un sostre.
Tenim a l'imaginari les persones al carrer, però no és només això. Aquesta és la part més greu del sensellarisme, però sensellarisme són totes aquelles persones que estan mal allotjades, que tenen habitatges insegurs perquè no poden permetre's arranjar-los, són aquelles persones que han de compartir pis perquè no tenen recursos econòmics suficients per poder tenir el seu propi habitatge. En la Unió Europea s'ha fet un escalat de 13 situacions que encaixen aquestes situacions i van això de la més extrema, que és estar al carrer, a altres com això, no tenir un habitatge segur o inadequat.
Sí, en el llibre, Marta, hi ha una part molt interessant que fas una mica de retrospectiva de la situació de l'habitatge tant a l'estat espanyol com a Catalunya, no? I sobta perquè comentaves en el mateix que sovint s'estan tornant a viure situacions que s'havien viscut en el passat.
Jo crec que són situacions que no han deixat d'existir mai. Suposo que t'imagines el tema et refereixes al tema del relloguer, per exemple, o el tema de les pensions, no? Les cases d'hostes. Això no ha deixat d'existir mai, en realitat. Últimament sí que és cert que està creixent. O sigui, a Barcelona mateix nosaltres tenim una majoria de gent allotjada en relloguers, fins i tot famílies. Això és preocupant, perquè pensem en el tema dels infants. Però com que és més enllà del tema sostre, no? El tema de l'habitatge, aquests fenòmens es donen per l'accés, per les dificultats d'accés a l'habitatge que tenim al nostre país.
Clar, són diferents formes de viure i que en molts casos no podem considerar llars, per molt que solucionin una emergència material concreta, no? De persones i famílies.
Clar, estem parlant de quines condicions pot tenir una persona que comparteix un habitatge amb quatre més que no coneix. Pensem en persones soles, però com us deia, també pensem en famílies, no? En com aquests infants que van a l'escola no tenen espai per fer els deures, o s'han de relacionar o quedar-se soles amb persones que no coneixen, que no hi ha aquests vincles de confiança. Són situacions molt complicades, realment.
Una altra qüestió que també plantejàveu, sobretot ho recordo doncs, a la presentació de la darrera memòria de Càritas Diocesana de Barcelona, i que també havia coincidit amb alguna diocesana més, és l'augment de les ocupacions per part de famílies. Un fenomen que no té a veure, diríem, amb les línies tradicionals d'ocupació de gent jove, no?
No, clar, però hi ha molts pisos buits, sobretot pisos que pertanyen als bancs, pensem en els pisos de la Sareb, per exemple, i moltes famílies que no poden accedir a un habitatge. Llavors, és molt difícil poder controlar, no? I moltes famílies, com a últim recurs, també com a denúncia, opten per ocupar a on han d'anar, no?
I, Marta, podem classificar o recapitular en la línia del que estàs dient les diferents situacions d'exclusió residencial que hi ha ara mateix?
Ara mateix, l'exclusió residencial principal és la dificultat d'accés a l'habitatge a causa del preu, o sigui, els preus. Estem parlant que d'habitacions de relloguers ja s'estan pagant 500 i 600 euros per una habitació. El lloguer mitjà a la ciutat de Barcelona supera els 800 euros. Clar, el salari mínim no, és de gairebé 700, no? No, 700 i poc.
Sí.
Posant a la balança una cosa i l'altra, està clara quina és la principal exclusió. Però sí que, per exemple, també la ciutat de Barcelona, en l'últim recompte, es van comptar unes 3.000 persones en situacions d'extrem sensellarisme. Unes 1.600, em sembla recordar, de carrer, i la resta allotjades en albergs i residències d'entitats socials. Quantes persones hi ha en un habitatge insegur o en un habitatge inadequat? És molt difícil de recomptar, perquè moltes d'aquestes persones són persones grans, molt grans, estem parlant de ancianes, que viuen soles i que estan aïllades. I això és molt difícil de recomptar.
Això fa l'exclusió molt silenciosa, una part de l'exclusió molt silenciosa.
Efectivament.
Avui ens acompanya amb la col·laboració de Lluís Miguel Luna, Marta Plujà, periodista i també autora, entre altres coses, d'un estudi sobre sostre i sense llar. Ella és de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Lluís Miguel, si volies plantejar.
Sí, una de les coses que apuntaves fa un moment, Marta, i que penso que és molt, molt, molt important en aquest aspecte, és com estan afectant aquestes situacions d'exclusió residencial, sobretot els infants i els joves, i també com està afectant, en línies generals, en la salut de les persones.
Molt interessant, perquè ens imaginem que l'habitatge és això, no? Està sota un sostre, però l'habitatge suposa, per exemple, poder-te empadronar. I empadronar-te vol dir tenir accés a la sanitat, vol dir tenir accés a serveis socials, vol dir que existeixes, no?, com a ciutadà. Si no tens aquest lloc on inscriure't, perds molts serveis. Mm-hmm. Fins i tot els serveis de llars infantils per als infants. O sigui, si no estàs empadronat, no poden escolaritzar-se com toca. Això és una, no, de les conseqüències, n'hi ha d'altres. Però sobretot en el tema de salut, estar mal allotjat o no tenir allotjament directament és molt important per com afecta en malalties respiratòries, en malalties musculoesquelètiques, però també en la salut mental. Hem de pensar que aquest és un tema que està en augment i que està creixent exponencialment en el mateix temps que es redueixen les atencions en aquest tipus de sanitat a nivell públic, per exemple.
Mm-hmm. Parlaves fa un moment, doncs, de la situació a la ciutat de Barcelona, no? Clar, una de les coses que es deuen preguntar, doncs, en aquest mateix moment tots els nostres oients, no?, és com es tracta això, com s'intenta pal·liar, vull dir, deies, doncs, que hi havia, doncs, prop de més de 1.700 persones, no?, que pernotaven al carrer. La ciutat de Barcelona té suficients recursos, tant des del punt de vista de les administracions públiques i també, per una altra banda, de les entitats no lucratives?
Mm-hmm. Mai hi ha suficients recursos, si n'hi ha, no s'aboquen mai en aquestes situacions, per desgràcia. Sí que és cert, i trenco una llança en favor de la situació, com a mínim a Barcelona ciutat, no?, que sí que és un tema que preocupa el consistori i sí que és un tema en el qual s'hi aboquen recursos. De fet, nosaltres, com a Càritas, treballem... Com a Càritas Barcelona treballem dintre de la xarxa d'atenció a persones sense llar, que és una manera de treballar en xarxa, com diu el nom, amb altres entitats que es dediquen a això, entre les quals hi ha també l'Ajuntament de Barcelona, i que gràcies a aquest treball conjunt entre l'Ajuntament i les entitats que treballem directament amb aquests col·lectius s'està reorientant des de fa uns anys l'acció amb les persones sense llar. S'estan ampliant les places d'albergs, per exemple, s'està canviant considerablement el funcionament d'aquests albergs, adaptant-los a les necessitats reals de les persones sense llar. Barcelona també permet l'empadronament sense domicili, amb la qual cosa també dona accés a aquests altres drets. Barcelona és un exemple en aquest sentit. No podem dir el mateix d'altres ciutats de la diòcesi.
Mm-hmm. Hi havia també un altre tema que sembla molt interessant, que ja porteu anys desenvolupant des de Càritas Diocesana de Barcelona, que és el servei de mediació de l'habitatge, no? Que ens, suposo que ens remet molt a tot el tema de la problemàtica dels desnonaments.
Va començar així, en realitat. O sigui, el servei de mediació va començar en el boom de la bombolla com a mesura per intentar solucionar aquestes expulsions que es donaven, sobretot en temes d'hipoteca. Us he de dir que ara mateix els problemes d'hipoteca són els mínims que tractem i que bàsicament tractem, i és molt més preocupant, els temes de lloguer. Consisteix en el nom ho diu, no? En una, no és exactament una mediació, perquè oficialment la mediació té uns ingredients que no complim al peu de la lletra, però sí, és una intermediació, no? És posar d'acord la propietat del pis o qui fa el contracte amb els llogaters o els que estan comprant el pis per intentar evitar que l'impagament els faci fora. Mm-hmm. Té èxit. O sigui, és un servei que a nosaltres ens funciona molt bé. El fet de que Càritas, no?, com a institució, estigui al mig, dona unes garanties i això ens ajuda a donar sortida. El problema és, aprofito les zones per fer una crida, no?, que ens falten habitatges. És a dir, per poder evitar que les persones es quedin al carrer, necessitem habitatges a un preu assequible on reallotjar-les en cas que sigui necessari, si per exemple, no arribem a aquest acord, no? I la veritat és que si els que esteu escoltant teniu algun habitatge, feu-nos-ho saber.
Doncs queda dit, i tant, Marta Plujà,
avui ens acompanya per parlar d'aquesta dura realitat del sense llar. Ens quedem amb ganes de tornar a parlar-ne perquè dona per molt aquesta qüestió. Potser també et preguntem, Marta, quines són, per anar acabant ja, les propostes que podrien canviar aquestes situacions de precarietat en l'habitatge. Tot això en la línia del que es fa molt des de Càritas a Barcelona i altres diòcesis de Catalunya.
El principal seria poder aturar l'escalada dels preus de l'habitatge. O sigui, més enllà del que puguem fer a posteriori, és important la tasca de prevenció. I la tasca de prevenció només es pot fer mantenint les persones al seu habitatge. En aquí les administracions públiques, l'Ajuntament en aquest cas pot fer poc, però sí la Generalitat i el govern estatal, no? poden posar sostres en els preus del lloguer de mercat. I, evidentment, mesures alternatives com l'habitatge de lloguer social, perquè s'han fet habitatges socials, però la majoria de compra, i necessitem lloguer, perquè les famílies avui no poden comprar-se un habitatge.
Queda doncs ben explicat això i moltes coses més que podríem dir, però que ens ha enfocat molt bé Marta Plujà i també ha plantejat magníficament Lluís Miguel Luna. Moltes gràcies, Lluís Miguel. Ens quedem més estona amb tu, però agraïm i acomiadem ja Marta Plujà, li agraïm la seva feina i també la seva presència avui entre nosaltres. Algun desig per aquesta Pasqua, que, amb el Dijous Sant com a dia de l'amor fratern, però després, la Pasqua.
La Pasqua sempre ens porta alegria, no? Ens porta esperança. I jo crec que ens hem de quedar amb això, amb l'esperança de que les coses, si volem, poden canviar.
Gràcies, Marta Plujà, periodista de l'equip de l'àrea de comunicació i relacions institucionals de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona Pasqua, fins una altra.
Gràcies, igualment.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El primer testimoni que presentem avui en aquest especial dedicat a diferents realitats transversals de Càritas a Catalunya és el de Xavier Toll. És doctor en Organització i Direcció d'Empreses per la Atlantic International University, AIA, dels Estats Units, i també consultor d'empreses i voluntari de Càritas Catalunya. Després d'una dilatada experiència professional com a assessor de destacades empreses, Xavier Toll s'ha especialitzat en el que es diu compliance. Avui explicarem bé el que és això. Es tracta d'una realitat que s'està consolidant com una part del desenvolupament estratègic dins les entitats, les organitzacions socials. Xavier Toll ens explicarà avui com afectarà el compliance a les organitzacions no lucratives. Doctor Xavier Toll, benvingut, bona nit a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit.
Gràcies per la seva presència. Lluís Miguel, què tal?
Sí, perfecte. Molt bé, continuant amb el programa, amb vosaltres.
Això del compliance, ens ho pots explicar una mica més, tu? Bueno,
jo,
i després
més,
entrem amb el senyor
més,
Toll.
Més aviat que ho expliqui doncs, el doctor Toll, però així com s'estan produint en el sector no lucratiu, s'ha produït una professionalització de totes les persones que hi col·laboren, sobretot a nivell organitzatiu, tot i que, evidentment, doncs, funcionen majoritàriament en voluntariat, des de fa ja uns anys s'està doncs, intentant millorar el servei. I la millora del servei doncs, passava molt sovint doncs, per curar molt el tema de la qualitat. No? I, per tant, doncs, hi ha hagut moltes organitzacions no lucratives que ja han implementat plans de qualitat, s'estan implementant plans de conciliació familiar i laboral. Darrerament, doncs, hi ha un terme, que és un terme anglosaxó, que ens ho explicarà el doctor Toll, que aniria també amb aquesta línia de millorar amb l'acompliment de la feina que tenen les diverses organitzacions no lucratives. I això està intensament vinculat amb la pròpia missió. És a dir, la missió de les entitats, la finalitat de les entitats, després es desplega en plans estratègics, es desplega doncs, en plans de comunicació, etc. Però precisament doncs, hi ha un tema molt important que és l'acompliment legal, l'acompliment de la normativa legal. I precisament doncs, això és el que volem parlar doncs, amb el doctor Toll.
Potser aquesta és la primera definició, oi, sí. Doctor Xavier Toll, sí. Del compliance. Assumir el compliment de la normativa vigent a cada lloc.
Exacte. O sigui...
Sí, com va sorgir, quin és el seu...
Sí, com bé ha dit Luis Miguel, vull dir, això va ser amb els països anglosaxons els primers que van treure tot aquest tema de... Que estem parlant de 1940-46, que els Estats Units ja començava ja amb aquests plantejaments, no? Llavors, això ha vingut a Europa amb l'any 2005, aproximadament, que va ser el que diríem tot el concepte financer, que són els bancs principalment, que són els que van començar a anar tractant ja aquest tema i incloure-lo dins d'Europa. I llavors, això va sortir a Espanya, va sortir l'1/2010, va sortir ja... que es parlava d'unes certes normatives que es tenien que establir amb les empreses, institucions, etc. Llavors, això va ser reformat, es va millorar, i al final del recorregut va veure una circular de la Fiscalia de l'Estat, que va ser l'1/2016, que ja es parlava, la pròpia Fiscalia ja parlava del tema compliance. Ja parlava d'un compliment normatiu que es tenia que establir i que això podia ser doncs, un eximent sobre els temes de casos judicials que es poguessin reportar. Ara, nosaltres em refereixo en quant als que ens dediquem amb el tema del compliance. El compliance és un tema molt delicat, molt ampli, i no tothom pot dedicar al tema del compliance si no fa una formació, o bé, doncs, com n'hi ha molts advocats, sobretot penalistes, que es dediquen ara a aquest tema.
Uh-huh. El compliance com a tal, en aquest mateix moment, i a l'estat espanyol, és una qüestió d'obligat compliment, o més aviat doncs, és una recomanació que fa l'Estat?
Bueno, com he dit anteriorment, la carta de la Fiscalia fa una recomanació. O sigui, no és una obligació, avui per avui, però sí ho serà molt aviat. Molt aviat pot ser d'aquí un any o poder any i mig, però serà una obligació perquè tenim el país veí nostre, que és França, no fa molt que ja és obligat al tema del compliance. Llavors... ens trobem que és com lo de la protecció de dades, que es parlava de la protecció de dades, i ara resulta que el 25 de maig la protecció de dades és obligatòria a Espanya, que ve directament de la Comunitat Europea. Per tant, què estem parlant? Pues estem parlant que realment, al final, les empreses tindran que tindre el compliance... perquè jo amb els meus estudis del postgrau que vaig fer a la universitat, jo vaig tindre un dels professors que era el magistrat, un dels magistrats més importants del TSC, o sigui, del Tribunal Suprem, no? I ell mateix ho diu, o sigui, quan té un cas d'una empresa que ha tingut alguna dificultat per qualsevol tema, doncs el primer que pregunten és, vostè té un programa ja fet de compliance? O sigui que no és obligat, però ja l'estan recomanant. Per tant, jo crec que no trigarem molt en que això sigui ja obligat.
Avui amb Xavier Toll, doctor en organització i direcció d'empreses i consultor d'empreses, també voluntari de Càritas Catalunya, parlem d'aquesta necessitat creixent d'assumir el compliment de les normatives en empreses, ha dit ell, però també en entitats no lucratives, entre elles Càritas, que treballa per les persones, i això de vegades, Luis Miguel, implica posar la persona per sobre de les lleis, també. S'ha produït això sí. algunes vegades.
Sí, no, i el tema del compliance doncs, és una qüestió doncs, que considerem que és estratègica, vull dir, en el sentit doncs, de que de cara al desenvolupament organitzatiu doncs, serà fonamental. No?
Estem en el món, estem en la realitat.
Sí,
no?
i jo crec que també doncs, en Xavier doncs, ens pot dir què pot suposar, també, doncs, si és un valor afegit o no. Nosaltres sí que realment en aquest mateix moment a Càritas Catalunya i, doncs, estem preocupats per aquesta qüestió i precisament pel desenvolupament del compliance a Càritas Catalunya doncs, comptarem, si Déu vol, doncs, amb l'inestimable suport del doctor Toll. Perquè una cosa és que ens pugui assessorar i ajudar, però també ell pot certificar. I això és un element que ens interessa molt.
I és un element estratègic, oi?, pel futur de les entitats no lucratives.
Sí, totalment. Precisament, no cal mencionar, i ni penso mencionar cap nom aquí present, però sí que només avui es pot agafar els mitjans de comunicació, els diaris, el tema dels reportatges, televisió, ràdio, i només que n'hi ha una majoria d'empreses, inclús del món polític, que estem entrant en unes corrupcions molt, molt, molt complicades, que estem entrant en empreses de les quals la reputació se'ls ha quedat a zero, perquè les redes socials avui en dia són molt potentes, i en 5 minuts, el que un li va costar anys de construir, en 5 minuts t'ho poden tirar tot per terra, que seria doncs, la imatge principal de la reputació. Per tant, un dels valors més importants que té el compliance és precisament la reputació. Sí que és veritat que n'hi ha tot un grup, un paquet de sancions molt complicades, perquè les sancions doncs, són amb unes multes molt altes, tan altes com es parla hasta inclús d'un 4% de la facturació de l'empresa, que pot suposar, claro, si parlem d'una empresa petitona, no representa molt, però si parlem d'una empresa d'una envergadura prou gran, doncs la sanció és molt, molt forta. Bé, tot això parlaríem de lo que serien les sancions. Les sancions principalment també està pel Codi Penal del 31 bis, l'article 31 bis, que diu que els responsables de la persona jurídica poden anar a la presó. I actualment podríem dir que ja n'hi ha sentències de les quals els directius responsables de la persona jurídica han anat a la presó.
Bé, encara podem fer alguna última qüestió.
Sí, i una de les coses que així a nivell de perspectiva, doctor Toll, com veu vostè el futur del compliance a nivell del tercer sector, del sector no lucratiu català?
Jo torno a dir que el compliance és com... N'hi ha dos tipus de compliance. Un, que és el compliance penal, que és el que s'ha de regir un per el que marca el Codi Penal, aquest últim de l'1/2016 que va dir la Fiscalia. I després tenim el compliance general. I aquest compliance general abarca la protecció de dades, abarca molts temes que són molt interessants. El futur és que una empresa que té un compliance, vull dir, tindrà una identificació igual com la que té una certificació de la ISO 9001 de temes de qualitat, la ISO 37001, la que és la de medi ambient...
O ara, o sigui, amb els cotxes, amb això del medi ambient que posen els cotxes,
exacte.
Oi?
Però avui en dia, qui té una certificació és una imatge i un valor molt important. El compliance serà el mateix, sobretot per a empreses no lucratives. Vull dir, llavors, quins valors té el compliance? Pues, per exemple, la honestitat, la integritat, la transparència, la confidencialitat, valor de la marca, la credibilitat, la fidelització, el creixement, o sigui, ho abarca tot.
Ja tenim el precinte de garantia de Càritas i d'altres entitats, el compliance.
Correcte. Doncs bé, sí.
Un plaer conversar avui amb un expert en aquest tema, al qual tornarem a tenir algun dia aquí, si Déu vol, perquè sempre se'ns queden curts els temes.
Encantat.
Gràcies, Xavier Toll, per haver-nos acompanyat. Lluís Miguel, encara vols afegir alguna última cosa abans d'acomiadar-nos d'ell?
Bueno, jo crec que és interessantíssim doncs, tot el que s'està plantejant. Com deien molt bé, doncs, el mes que ve, doncs, perdó, el maig doncs, ja serà d'obligat compliment la protecció de dades. Estem parlant de la importància que tindran lleis com la llei de transparència, la rendició de comptes, etcètera, etcètera. I per això, doncs, a Càritas doncs, tenim la gran sort de comptar doncs, amb voluntaris com en Xavier.
Anem cap aquí i no ho diem tampoc per espantar diferents entitats d'acció social que fan una gran feina i que segur que l'estan fent molt bé, però que potser hauran d'adaptar-se a aquest segell, no?, de qualitat.
Sí, perquè el segell, o sigui, avui a Espanya està la UNE, que és la 19.001, que aquesta és la recent certificació que ha tret Espanya, que fa referència al compliance penal. Uh-huh. Llavors, tindre la UNE 19.001 doncs serà un segell prou important per a les empreses no lucratives. Hem de pensar que hi ha molta gent i lamentablement qui fa el problema o el delicte és el personal que envolta a la imatge jurídica, no?
Ho deixem aquí. Gràcies, Lluís Miguel. Continuem encara amb tu i gràcies, senyor Xavier Toll. Fins una altra. Bona nit.
Gràcies. Bona nit.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
I l'últim testimoni d'aquest programa especial és avui Pere Mora. És doctor, docent de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i també de la Universitat Oberta de Catalunya. Pere Mora és un dels especialistes més importants dins l'àmbit del tercer sector social català, sobretot en el de la planificació estratègica i el màrqueting en entitats no lucratives. Pere Mora ens parlarà avui de la societat relacional, aprofundirem en aquest concepte, i de la importància de la col·laboració entre els diferents agents socials. I també el tenim aquí, doctor Pere Mora. Bona nit, benvingut.
Bona nit, moltes gràcies per cuidar-me aquest espai.
A vostè, això és la veu de Càritas, però és un programa que avui s'obre molt a tota la realitat associativa de la solidaritat. Oi, Lluís Miguel, també?
Sí, una mica, doncs, si fa no res estàvem parlant d'un tema que és totalment transversal, com era doncs, el compliance. Hi ha una altra qüestió també que ens afecta a totes les entitats no lucratives, no? A Càritas Catalunya som molt conscients doncs, de que no tenim la resposta, no tenim la solució a molts dels problemes, no? I precisament doncs, cada cop se'n parla més amb el treball en xarxa, no? En Pere Mora, doncs, el doctor Pere Mora doncs, és una persona que ha treballat molt tot el que és el concepte de societat relacional i diríem d'on va sorgir i com ha evolucionat el concepte.
Bé, aquest concepte implica la interacció entre el que seria el sector no lucratiu, que tradicionalment són associacions, fundacions, cooperatives, les administracions públiques i, més recentment, les empreses privades. Implica que, davant la complexitat del nostre món, un entorn molt complex, imprevisible, en el qual ens hem d'anar adaptant a aquestes circumstàncies de l'entorn, aquestes variables demogràfiques, socials, polítiques, i a més, en un concepte, en un context de desigualtats creixents entre la nostra societat, és impossible avui en dia donar resposta a aquestes noves necessitats emergents des de la perspectiva sectorial. És a dir, s'ha de treballar conjuntament amb les entitats públiques i amb les entitats privades.
Mm-hmm. I amb aquesta evolució que abans parlàvem doncs, que hi havia doncs, el primer sector, el segon sector, el tercer sector, no? Sí que crec que a través de les vostres investigacions, perquè participa doncs, dels grups investigadors de la facultat, doncs sí que s'està evolucionant cap a nous tipus d'organització, no?
Sí, aquesta complexitat que citava abans implica això, canvis en l'estructura organitzativa de les entitats. Ha hagut una millora extraordinària en quant a la qualitat dels serveis que presten les entitats. S'ha aplicat tècniques de màrqueting, de planificació estratègica, de qualitat. Totes les entitats socials passem la ISO i totes les auditories que fan que la qualitat dels serveis pugui ser avaluable. I sobretot per millorar l'impacte social. És cert que aquesta evolució en aquest context ha implicat que anem cap a un model en el qual sigui cada vegada més complex i cada vegada en models mixtes. És a dir, és cert que continua el model tradicional d'associació o fundació cooperativa en la col·laboració de les administracions públiques a través de prestació de serveis o de les subvencions, i és cert que ha anat incorporant-se l'empresa com un element actiu en aquesta millora de l'impacte social de les entitats a través de la responsabilitat social corporativa. El que estem veient també és que aquest model, que cada vegada és més complex i que té com a objectiu principal l'impacte social, estem veient que estan sorgint altres formes, com per exemple el cas de la Fageda, no? El cas de la Fageda és una entitat no lucrativa, una fundació, no cooperatives, que el que fa és que té un projecte empresarial. És a dir, per aconseguir la inserció laboral de les persones amb discapacitat en una determinada comarca, el que desenvolupa és un projecte empresarial d'èxit, cas també com l'Olivera i altres entitats socials que desenvolupen un projecte de tipus empresarial. De fet, també, per fer-ho més complicat, moltes empreses el que fan és que creen les seves pròpies fundacions. Per tenir un millor impacte, han passat d'una fase en la qual havia un departament de responsabilitat social corporativa i, a mica a mica, van desenvolupant les seves pròpies fundacions per desenvolupar polítiques socials. I, darrerament, el que estem veient és que està tan de moda aquest concepte d'emprenedoria social, i el que estem veient és que algunes ja d'aquests projectes en impacte social, no s'ha oblidat aquest concepte, estan desenvolupant altres formes jurídiques que no són pròpiament les d'entitat social. Són start-ups o societats limitades que el que volen és atraure un cert capital d'inversors, a través de fons de capital d'inversió risc, i el que fan és desenvolupar projectes en impacte social, però amb figura jurídica empresarial.
Déu-n'hi-do, molt interessant tot el que ens explica avui Pere Mora, docent de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, entre altres coses, sobre la societat relacional i la importància de la col·laboració entre els diferents agents socials. Això ens porta cap a un futur diferent, no?
Sí. Un futur en el qual ja ha començat aquest futur. Jo penso que anem cap a això, cap a estructures molt, molt mixtes. La complexitat és tant que a vegades interessarà fer un projecte a través d'una fundació, a vegades a través d'una empresa en col·laboració amb ella, o a vegades crear una petita empresa perquè necessites un capital inicial bastant important i poder l'única forma de recollir aquest capital sigui la inversió de persones que volen una inversió orientada cap a l'impacte social, però buscant també un benefici econòmic. I això, clar, representa un canvi de paradigma en el sector important. Si era lent, no és que això estigui ara implementat del tot, però si era un procés lent.
Sí. També una altra de les coses que mencionaves era el fet de la responsabilitat social corporativa, no? Ara se'n parla també molt, ja superant una mica el que seria la responsabilitat social de les empreses, també se'n parla de la responsabilitat social de les universitats, se'n parla de les entitats no lucratives. Un concepte més gran potser que és el de la responsabilitat social organitzacional o de les organitzacions, no? En el cas concret de la facultat, doncs, on imparteixes classes i havies estat vicedegà, com es porta a terme, com es plasma aquesta col·laboració entre una gent com pot ser la universitat, la facultat i les entitats no lucratives?
Bueno, evidentment, nosaltres tenim tota una sèrie de formació tant de grau com de grau en treball social i el grau en educació social, que serveixen per formar els futurs professionals de l'acció social. D'altra banda, tenim tota una sèrie de màsters i postgraus orientats a millorar les competències d'aquests professionals una vegada ja s'han inserit en el mercat laboral, com ara pot ser el màster en infància i adolescència o el màster que jo dirigeixo de direcció, gestió, intervenció i serveis socials. Evidentment, aquesta és una part fonamental central del nostre projecte com a entitat social, com a Fundació Pere Tarrés i com a facultat. I a banda d'això, també estem desenvolupant dins de del grup de recerca GIES de la facultat tota una sèrie de projectes que serveixin per millorar l'impacte de les nostres activitats. Concretament, ara estan fent un projecte sobre això, sobre els nous models de gestió i la creació d'una àrea d'emprenedoria social dins de la facultat, perquè tots aquests projectes que sorgeixen, que puguin sorgir dels nostres estudiants, puguin tenir un desenvolupament apropiat i que aquests projectes arribin a ser reals.
També en tot aquest temps hi ha hagut una col·laboració molt directa d'aquest màster, precisament doncs, en entitats no lucratives i precisament també doncs, en diverses càrites diocesanes.
Sí, els alumnes del màster tenen que fer pràctiques per fer el seu treball final de màster i tenim convenis amb moltes entitats socials en els quals desenvolupen una tasca molt interessant perquè el que fan és tasques d'assessorament, els hi serveix pel seu treball final de màster, però també per l'entitat té un impacte positiu perquè els nutreix d'eines que han treballat al llarg de la formació del màster.
Magnífic. Moltes gràcies, Pere Mora, per totes aquestes explicacions que ens situen davant la reivindicació de sumar, complementar més tot el treball en xarxa. No es tracta tampoc de fomentar les vanitats entre les entitats, sinó també d'assumir aquesta realitat, no? tan multifuncional que tenim en l'acció social.
Sí, el treball en xarxa és fonamental.
És perquè sigui més eficaç, en definitiva, i poder arribar més a la persona que necessita ajuda. No sé si vol afegir alguna última cosa, doctor Pere Mora.
No, m'ha sigut interessant compartir aquest espai amb vosaltres i moltes gràcies per convidar-me.
A vostè per la seva presència i molts ànims en la seva tasca. Felicitats també per la missió d'ensenyar a la universitat, que és molt important, oi?
Sí, i tant.
Amb la col·laboració de la universitat es fan moltes coses. Lluís Miguel, acabem ja.
Sí, bueno, una mica doncs, com recordar doncs, el que ha estat aquest programa una mica especial,
sí.
Que hem parlat de... a l'inici doncs, del sensellarisme, de la situació del sensellarisme, després dos temes molt transversals, com han estat doncs, el que és el compliance i, finalment, doncs, la importància del treball en xarxa doncs, amb la col·laboració del doctor Mora.
Magnífica recapitulació d'aquests tres blocs d'avui que han estat molt diferents però també molt interconnectats. Gràcies, Lluís Miguel Luna, també per haver-nos acompanyat avui en tot el programa. Un luxe, tenir-te aquí entre nosaltres. I gràcies, doctor Pere Mora. Fins una propera ocasió. Bona Pasqua.
Gràcies,
igualment. Adéu-siau.
La veu de Càritas. Un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Dimecres, dia 4 d'abril, a 9:45 del matí, al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, es farà una jornada de reflexió sobre les línies estratègiques de Càritas Catalunya 2018-2020, a la qual participaran directors, delegats i secretaris generals de les Càritas diocesanes, així com membres de les diferents comissions de treball.
Dijous 5 d'abril, de 10:45 del matí fins a les 12 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona.
Seguim amb aquesta perspectiva de dues setmanes perquè us recordem que dilluns vinent, dilluns de Pasqua, no tindrem la veu de Càritas. És per això que us estem parlant d'una setmana més tard, sobretot, que és el temps en què es concentren més activitats. El dissabte 7 d'abril, encara dins l'octava de Pasqua, al Bisbat d'Urgell, al Pati Palau número 1 de la Seu, es farà una reunió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell.
Dilluns 9 d'abril, de 10 del matí a la 1 de la tarda, a la botiga Fil per Randa, a l'avinguda Fleming número 19 de Lleida, dins el cicle de conferències Comerç Just i molt més, que es farà cada dilluns durant els mesos d'abril i maig, Rafa Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida, farà una conferència col·loqui sobre conceptes d'economia solidària.
I dilluns 9 d'abril, a les 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, es farà una nova sessió del cicle Els Dilluns dels Drets Humans, que torna després del parèntesi de Setmana Santa i Pasqua amb el títol del 0,7 a la justícia global, passat, present i futur de la cooperació al desenvolupament, amb els ponents Txema Caballero, coordinador de l'ONG Desenvolupament i Educació Solidària, conegut pel seu treball amb nens soldats a Sierra Leone, i Pepa Martínez, directora de la FEDE.cat, Federació d'Organitzacions Catalanes per la Justícia Global. L'acte serà moderat per Adrià Bas, periodista i impulsor del programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
I fins aquí la veu de Càritas avui. Dilluns vinent, festiu, dilluns de Pasqua, no ens trobarem amb vosaltres, amics oients. Tornem l'altre dilluns, després de l'octava de Pasqua, el 9 d'abril. Que tingueu molta esperança aquesta Setmana Santa i molt bona Pasqua. Salutacions del Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.